Cugas Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Les 11 i 5 minutets, i abans de que els nostres companys d'esports comencin amb aquestes narracions esportives de l'OU d'Eivissa, després també en la prèvia de Real Mallorca, que juga, ja sabeu, a Vallecas, contra el Rayo Vallecano. Darrer partit de la primera volta, anem a veure si tant l'Eivissa com el Mallorca són capaços de sumar els 3 punts que els necessiten. Nosaltres, mentrestant, vos he de dir que han passat... És que és de matí passa volant, i la veritat és que ja arriba un moment que ja pareix que xerram en 10 idiomes diferents, perquè passa tanta gent per aquí que xerram amb nutricionistes, amb especialistes en successos, amb politòlegs, amb gent que te fa una rialla, com en Raül Valls, per exemple, que se'n va per Santa Maria a comprar calçons i bragues i calcetins i calçoncillos, i ses rebaixes de ses rebaixes, mos explicava. Però ara arriba aquest moment on jo m'agrada tenir un moment més d'intimitat i de tranquil·litat per fer una entrevista més llargueta. I diuen que aprendre idiomes és complicat, i per aquí va la cosa. Però avui tenim en nosaltres algú que sembla que no estigui gaire d'acord. No és tan complicat aprendre idiomes. De fet, és una cosa necessària, necessària per viure, per fer feina, per viatjar. I la persona que tenc a la meva esquerra, en aquest cas, avui, aquí a IB3 Ràdio en directe, és una persona que va trobar el seu lloc a Mallorca per allà per l'any 2010, aproximadament. I és una persona que jo estic molt també. Vinga, avui, a l'Entre tu i jo, Nacho Pérez.
Entre tu i jo.
Nacho Pérez, moltes gràcies per venir, i després de les festes, moltes gràcies per voler estar aquí una hora tant jo, que sé que tenies coses que fer, però aquí estàs. Com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me, com sempre. Molt content de veure't i també de saber que tu has passat molt bé també les festes, m'han dit.
O sigui, sí, que m'he passat bé. Fent feina, o sigui, no aturat de fer feina. O sigui, no.
De què fas?
Fent molta feina i fent una mica de tot. És vera que xerres 9 idiomes o ja vas per els 10?
Bé, sí, xerro molts idiomes perquè sempre m'han agradat i vaig començar amb 14 anys a aprendre idiomes, a més dels que feia a l'escola, que se feia català, castellà, no? Anglès, fins i tot francès, però ja amb 14 un dia vaig decidir anar al consolat del Japó, a Barcelona. Va ser molt divertit perquè, sincerament, van cridar seguretat perquè pensava que m'havien perdut. I volia demanar informació sobre Japó, japonès, no sé, cultura, història, per saber un poc, no sé, me va venir així de cop. És com un cop d'inspiració. I me van explicar un poc que, bé, no hi havia molta gent que en aquella època, t'estic xerrant des de 90, estudiant japonès i tal, i al final vaig dir, per què no ho intentes a l'Escola Oficial d'Idiomes? I me van agafar.
Tu vas néixer a Barcelona, ets català?
Sí. Sí.
I vares arribar aquí a Mallorca l'any 2010, però abans, en 14 anyets, vares fer això, no? Va començar la teva corolla per països llunyans.
Sí.
Jo vull xerrar d'en Nacho quan era petit, en 6-7 anys, ara que han vengut els Reis. Tu sí. Què demanaves? Un karaoke? Què demanaves tu pel Reis?
Mira, sincerament, demanava joguines com tots els nins. Aquí digui, no, que demanava allò que m'aduguessin. Que això és mentida. Sempre demanes coses.
Però una pepa, un pepo japonès, aquestes coses, no.
Aquelles coses no hi havia. No, o sigui...
no existia, de fet, no. Tot això. Xerrant de finals del 90... No, perdoneu, finals del 80.
Sí. Jo som de 79, per tant, sí, mitjan dels 80, o 86, que fas, i ara me resulta com molt xocant trobar sèries com aquesta, com Stranger Things, que estan tocant molt el tema dels 80, i sortia, no sé, una cantant Tiffany i tal, que feia molt, molt, molt de temps que no sentia, i és com un revival d'això. Bé, quan jo era petit, sincerament, moltes de les coses les heretava dels meus germans, si arribaven tot, amb totes les peces, perquè era difícil també, però no era una persona que demanés massa. El que sí que m'agradava molt era fer Amics Spark o allà on hi anava. Si m'aduien, per exemple, a la platja, me'l comunicaven tots els nens, ja fossin d'Alemanya, de França, allà sobretot anàvem a estiuejar a Salou. Hi havia molt de turisme, que era alemany, o també, ja sigui francòfon, o també anglòfon. També hi havia qualque pic que eren de Països Baixos. I quan ets un nin, no importa com te comuniquis, és com un vincle que hi ha.
És a dir, que tu de petit ja te comunicaves amb persones estrangeres, tu eres conscient de que anaves a la platja, amb ton pare, ta mare, amb sa família, i te trobaves un nin blanc, un nin negre, i un nina pèl roig, i tu t'aporaves a jugar amb ells.
És que el que m'importava era jugar com tothom, com tots els nins. També pensa que jo tinc dos germans, un que té 7 anys més que jo i l'altre té 5 anys més que jo. Per tant, de qualque manera, hi ha com una diferència d'edat, i pot ser que en qualque moment, quan ja jo tenia ja ganes de jugar, de sí que ja no era tan petit, ja eren massa grans. Perquè si tu compares, si jo tenia 6 anys, ja l'altre tenia 11, per exemple, ja no estava per jugar...
I un nen d'11 anys no vol jugar amb un nen de 6.
Per tant, jo trobava que era molt més fàcil fer amics a la platja o a Esparc, o si anava a Esparc Zoològic, no?, de Barcelona, jugava amb nens i ja qualsevol idioma, o entenent-nos com podíem, i ja està.
Però has crescut a un entorn on tingueu facilitat per als idiomes, ton pare i ta mare, per exemple?
No.
Que xerren, que parlen ells?
Català, castellà, ja està. Mon àvia sí que... O sigui, la meva padrina, com deis vosaltres aquí, que he hagut de fer...
Esforços per dir predina.
No. He de dir una cosa.
Que jo... és padrina, no predina, però els balears es... deim pre...
Sí, sí,
força,
sí.
La feim
sí,
en principi, que és molt més guapo.
Però no m'encanta, perquè aquí jo ja me sento adoptat. Per tant, jo el que he de fer... I, de fet, m'atropa a vegades que estic en terra de ningú quan vaig a Barcelona, perquè m'anoten que hi ha qualque cosa. Però se'm noten, excepte que jo no som d'aquí, de Balears. Però bé, intento passar desapercebut, però...
Però a Barcelona, quan hi tornes, sí que t'anoten, no?
Ja estàs sí, perquè faig les vocals neutres un poc més fortes, se m'escapa...
Com l'article salat?
Sí, se m'escapa de idò...
Esperar la darrera frase, també.
M'encanta. I què passa? Que em diuen, tu xerres diferent. Fins i tot la meva mare m'ho deia. Tu xerres diferent, ja dius coses que no... Perquè deia, ai, ja ara es curaré. I ma mare me mirava encara com dient, com?
Es curaré.
Per això, però jo ho trobo tan meravellós, allà on vas, que te puguis adaptar. Jo crec que és el secret de tot. No importa que t'acosti un idioma, no importa que estudies, si tu no fas esforç d'adaptar-te a qualsevol situació, no, aquesta és la clau.
Però vivim en un món on ningú se vol adaptar, res. Tothom vol dur la seva cultura en el país on se'n va i t'han de respectar els que te reben.
És que tenim
la
tendència de pensar que nosaltres tenim la raó tota l'estona.
Clar.
I aquest és el problema. No. No vol dir que l'altra persona que xerra amb tu si tingui diguem, que tinguis raó o que tu ho hagis dit malament. O... No, no hi ha ni millor ni pitjor. És simplement diferent. I això passa molt, sobretot quan hi ha el tema de cultura, de regals, per exemple. Mm-hmm. I jo ho he trobat molt en diferències de regals, quan he fet obsequis a gent de diferents països. Com s'interpreta? I és molt curiós, perquè a vegades...
Clar, depèn de la cultura, la interpretació en el moment de rebre o de fer un regal canvia totalment.
Totalment.
Que això ho desconeixem.
Totalment.
Per ignorància i perquè vivim en el nostre món, clar.
Per exemple, jo, quan he de fer classes amb els meus alumnes, no és només idioma. També.
Professor de l'Escola Oficial d'Idiomes, de Llengües Asiàtiques, o només de... En aquest cas...
Ara estic fent xinès i també hem començat enguany Bé, aquest curs de 2025-26, coreà.
Jo tens la sensació, quan t'escolten en Nacho, que en qualsevol moment se posarà a xerrar en coreà. Té un deje, té un inici de... Etxar ara en català, però és que en qualsevol moment farà un... I que no entendré res.
Depèn del context, però sí que és cert que molts epics, quan estàs molt exposat a idiomes com aquests... Tan bon punt sents cançons, ara que s'ha posat molt de moda K-pop i ses sèries coreanes, sí que estic més sensible a l'hora de sentir cançons i estic xerrant amb tu i de cop i volta sent que hi ha una cançó i m'aquest així un poc pensant en quina lletra era, sí, la reconec. I per una altra persona que no xerra aquest idioma passa completament desapercebuda.
En parlarem, de fet avui m'ha fet triar o posar una cançó que jo mai m'hauria plantejat, és una cançó japonesa que la deixarem per al final. Me comentaves el tema dels regals. No? Sí. De l'actitud, de com canvia el fet de rebre un regal.
Però això qualsevol cultura, no només la part asiàtica, també te pots trobar qualsevol altra, fins i tot a Grècia o països europeus o també, diguem, món occidental. Per exemple, a la Xina tu no pots regalar mai ni capells ni gorres de color verd. I diràs per què.
Jo penso en el color, més que el segon.
Bé, el format no importa, és el color, però si és capell o gorra no importa. Tot allò que tu te posis de color verd, i que sigui de color verd, tu no pots dur-lo mai. A la Xina pots dur-lo, però tothom se'n riurà. Per què? Perquè Tai Lu Mats, sí?
Ja comencem.
Tai vol dir dur, sí. I Lu vol dir verd, i Mats vol dir... capell. Això vol dir que t'han fet el salt, t'han estat infidel i tu dus sa cornamenta.
A la Xina relacionen el color verd per cornudo.
Sí. I és molt curiós perquè aquí verd és com una cosa un poc més o d'esperança o fins i tot quan diuen, mira, m'ha explicat un acudit verd, és d'un contingut així més adult, no? En canvi, a la Xina és el color groc.
Val.
Per tant, és com un món molt diferent. O deixant de banda els colors o aquesta expressió, tampoc no pots regalar un paraigua.
Tampoc. No, estic passant pena perquè jo començo a tenir qualque amistat així a Xina. I
l'he regalat un paraigua?
No.
Perquè
no.
Dirà que molt bé, gràcies, però... No.
Què passa amb els paraigos? Això són coses que no heu de fer, és dia de l'any xinès, quan vegeu que hi ha una circulació de xinos i de xines per aquí, si heu fet ja una relació d'amistat amb ells, pensar, perquè n'hi ha molts també aquí a Palma i a les Balears, penseu que no heu de regalar res verd ni tampoc un
paraigua. No, res verd, no, capells verds.
Un capell. Sí. Una camiseta no passaria res.
Cap problema.
Jo puc sortir a entrevistar...
Cap problema.
...xinos i xines...
Però tu t'imagines...
Sense el capell de caja rural de tota sa vida.
O pitjor, tu imagina tots aquests irlandesos que celebren St. Patrick's Day...
Aquí,
A Irlanda,
sí.
El patró d'Irlanda és Saint Patrick's, Sant Patrici.
D'acord.
I no sé si heu vist mai uns capells enormes que són així com d'escuma, no sé, o polixpan, i que són així verds, que posen guines.
Sí.
Idò, els xinesos estan, xapant de riure.
Clar.
Que és com si duguessin sa cornamenta tot el dia, però estan bevent cervesa celebrant-ho. Per tant, és com aquesta diferència de visió d'una mateixa situació. Per tant, mos falta molt de pics al context.
I és paraigo?
Paraigo és perquè san vol dir paraigo o yisan. I san mateix sona un poc com si fos san d'abandonar-te. Com que no marxar i no t'ho vull veure més. És com si jo te donés un paraigua i te digués, mira, que te pires, saps? És com que no vull veure't mai més. I, per tant, no s'adona mai.
I ara estic pensant en el gui... és que a la Xina, a l'estiu, tothom va amb paraigua.
Això és un parasol, no paraigo, parasol.
Parasol, val.
Això és diferent.
No és un tema de forma, tenen molt clar la diferència.
Sí, pluja normalment està relacionada amb coses d'oscuritat, per tant, agrada i no agrada. Penseu també que Àsia és un país que té tota aquesta part de climatologia a vegades molt adversa, sobretot Xina La Xina és un país tan enorme que pots tenir zones tropicals com desèrtiques, però sí que és cert que hi ha una cosa en comú amb Corea i Japó, i fins i tot també Taiwan o altres zones del sud-est asiàtic, que és tota la part de pluges o estació plujosa que tenen, no? En Japó, per exemple, hi ha una paraula, estació de pluges, tsuyu. Ja està, ala. I és una paraula que determina. Jo he de dir, estació de pluges, no, tsuyu, ja està.
Tsuyu.
Sí. Per tant, és molt curiós. Saps que...
Tot això venia perquè te demanava una mica com era en Nacho Pérez, que parla 9 idiomes, el manco, i durant la seva infantesa, en el moment dels Reis que acaben de passar, i per la seva corolla per els idiomes. Te va venir d'adolescent ja? O a partir de quina edat vares trobar o vares veure que la teva curiositat per els idiomes anava més enllà de conèixer altres nins d'altres cultures, sinó que tu volies aprendre aquells idiomes?
Amb els 14 anys. Als 14 anys, per jo, va ser com una...
Vas fer clic.
Sí, vaig fer clic. Era com, no sé, ai, no sé què fer ara. Estava donant una volta jo sol, havia vist uns amics, i vaig anar al consulat del Japó. I me van tractar superbé, me van donar tot de llibres, i en un estiu, en aquell mateix estiu, vaig llegir-me tots els llibres que m'han donat i vaig a aprendre sil·labaris bàsics, que per començar a estudiar japonès...
Ton pare i ta mare estaven d'acord, o ho sabien, quan vas anar al consulat japonès?
No ho sabien, però sí que és cert que quan vaig dir d'estudiar japonès van pensar...
Jo en 14 anys no sabia ni que era un consulat, o sigui... Saps què vull dir? En 14 anys no se saben aquestes coses. I tu vas... No, és que vull aprendre japonès.
Sí, perquè vaig demanar-vos als meus pares i vaig dir, què puc fer per demanar informació sobre, no sé, el Japó? I me van dir, mira, ves al consulat. Allà és una representació d'un país, no?, estranger dins d'un altre. Per tant, te podran solucionar ja tots els teus dubtes.
Per què japonès i no rus en aquell moment?
Sempre m'havia agradat molt el Japó. Hi havia qualque cosa que m'atraia. Quan veia, per exemple, sèries o pel·lis. I també l'anime també m'agradava molt. I a partir d'aquí va ser, bueno, com el meu contacte amb la cultura japonesa va ser molt, molt, molt forta. És part de la meva adolescència.
I això comença com una afició, però tu acabes a terres asiàtiques.
Sí, sí, sí. Vas demanar una beca per anar al Japó i me la van donar.
Quina edat tenies en aquell moment?
No sé, 20? Ara no ho recordo.
I tu vas estar 5 anys practicant japonès?
Sí.
I ja, sí. Tu amb 20 anys ja xerraves perfectament.
Jo me veia... Heidi, o que en japonès es diu Haiji. I me veia Dragon Ball, o sigui, Bola de Drac, tot això, m'ho veia en dual, en japonès directament.
Sense subtítols?
Sense subtítols, no hi havia subtítols.
I com deien? És Kamehameha?
Kamehameha.
Sí, ho feien
sí,
així?
Sí, Kamehameha.
Ara la gent més gran diu, què me s'estan contant? Bueno, xerrant d'aquests dibuixos de Bola de Drac, de Son Goku, 90% ho sap.
Que Son Goku que saps que d'on ve, no?
Son Goku ve de la Xina, realment.
Correcte, molt bé. Shuo Tuile. Correcte.
Has vist? Sí. Això m'ho varen dir perquè a la Xina, quan hi vaig estar, me varen explicar que venia de la zona de la ciutat de Huilin, o que hi havia unes muntanyes, aquestes muntanyes sí, que veus així com arrodonides, sí, a part d'Espico.
Sí, això és forma part d'una història molt, molt, molt bonica, que és... diguem, viatge a l'oest. I un dels personatges és Sun Wukong, que és el Son Goku. Però Son Goku és pronunciat en japonès i Sun Wukong és en xinès.
I el personatge original era una moneda o era un...
Sí, una moneda.
I d'aquí se mescli, per això té coa, si vos en recordeu, que es nin té coa, no?
Sí, és una moneda i es bastó i es nigul, tot igual. Però no... I tenia poders, també, volava i saltava i tal.
I és una sèrie japonesa, però ell, el personatge, ve de
inspirat. I moltes coses, si vos fixeu, és inspirat en llegendes xineses. Per tant, és molt, molt, molt curiós. Mm-hmm. És que la relació que té Japó amb la Xina és molt... Vulguin o no, estan condemnats a entendre's. I és molt curiós perquè hi ha molt debat de si ara, amb aquesta situació geopolítica que tenim ara mateix...
Que en parlarem també,
eh? Si hi ha molta animadversió entre els japonesos i els xinesos. Això, a generacions passades, molt probablement. Però ara, avui dia, en les noves generacions, si aneu per la Xina... Hi ha molts restaurants japonesos que estàs a carta en japonès. Hi havia aquesta llegenda urbana de que Winnie the Pooh estava prohibit a la Xina, perquè sí. Qualcú va dir que s'apareixia a Xi Jinping, al president, i no. I tu vas a botigues de Disney d'allà i pots comprar sense cap problema.
Encara que has dit això, els Power Rangers són japonesos?
Hi havia sèries, està inspirat.
T'ho dic perquè n'hi ha un verd. I d'un casco verd, aquest és...
Però això, xerrant de cultura xinesa, això d'escapell. Mm. Els superherois és molt típic de cultura també japonesa. Hi havia una sèrie que es deia Bioman.
Bioman, sí. L'hombre biònic o... No.
Bioman era com una parescut molt tipus o molt parescut a Power Rangers, però... Power Rangers va ser com una versió més americana. Sí, és estadounidenca.
Però jo crec que he vist una pel·lícula de Bioman...
Bioman era un grup de, no sé si eren 3 o 4 lots, i que era com, formaven part com un grup com si fos Power Rangers.
No, l'he confós amb Spectreman. Tota zona. Spectreman era un superheroi que destruïa, bé, ciutats, bé, és igual.
No. Però, bueno, Godzilla, també, Godzilla, no?
Godzilla. Quan ell diu Godzilla, Godzilla, vol dir Godzilla.
Sí, Godzilla.
El Godzilla.
Godzilla, es diu en japonès Godzilla. O també Mazinger Z, no?
Mazinger Z.
Sí, exacte, Mazinger Z, no? Era molt, també molt famós. Totes aquestes sèries que hi havia, a mi m'han marcat molt la meva infància. Mm-hmm. Perquè hi havia sèries que jo veia de petit i també d'adolescent. Però era molt curiós veure-ho després, un canvi de veure-ho en català o en castellà a veure-ho en japonès.
Estem xerrant amb en Nacho Pérez aquí a La Gran Vida i Vetres Ràdio en directe quan són les 11:26 de matí i resulta que aquest senyor xerra 9 idiomes i ens està contant una mica la seva infantesa, de com mirava les seves pel·lícules, la seva curolla, no?, per altres cultures, per altres països. I doncs amb 20 anys va aconseguir una beca i també ara se n'ha a Japó.
Sí.
Com va ser el moment que te donen la beca, com la vares demanar i vull que m'expliquis aquest primer impacte quan t'arribes a Japó?
Vaig demanar una beca per estudiants de Unió Europea i vaig haver d'anar a l'ambaixada del Japó, a Madrid, i vaig fer un examen i una entrevista allà. A més, amb titulacions i tot que jo ja tenia ja prèviament, perquè ja feia molts anys que estudiava japonès. Però, de totes maneres, volíem veure si el nivell era universitari. És a dir, perquè tu pots aprendre un idioma, però per desenvolupar les teves capacitats en un altre país, en un nivell acadèmic, com és universitari, ja has de superar un nivell determinat. Però, i després vaig fer una entrevista amb el personal que estava, diguem, indicat per poder determinar qui anava a la beca o no. I, de fet, va ser una meravella. Quan vaig anar allà, m'ho vaig passar tan bé, perquè ja xerrava l'idioma, saps? O sigui que per això va ser molt, molt, molt còmode.
És a dir, tu arribes a Japó i ja xerraves japonès. Quin és el moment de major impacte? Perquè tu ja xerraves japonès, però aquí no havies arribat a Mallorca encara,
no.
Eres a Barcelona. A Barcelona ja tenies contacte amb japonès?
Sí, perquè feia... Quan jo anava a l'escola d'idiomes d'allà a Barcelona, hi havia molts estudiants que feien intercanvi lingüístic, no? Estudiants, vull dir, de fora. Hi havia japonesos i de fet, un me va dur l'altre. El japonès me va dur el xinès i el xinès me va dur el coreà. O sigui, va ser tot com una mena de cursa, no? o de pas per aconseguir, diguem, adquirir més coneixements sobre aquests idiomes i ja està, això és el que vaig fer.
Quan arribes a Japó, per quant de dies te'n vas?
Vaig anar-hi per... Bueno, no va arribar un any.
I xerram de quin any era, en aquell moment?
2001. Sí, 2001.
Te presentes a Japó?
Sí.
I tu, quan t'arribes a Japó, què és el que vas fer durant aquest any? Com vas viure? On vas viure?
Vivia amb una família, que, diguem, que era com la meva mare i pare adoptius. d'allà, que és el que li deien. I va ser realment un xoc a l'hora de... Perquè visitar Japó és una cosa, o visitar la Xina, o visitar Corea del Sud és una cosa, i però viure-la és diferent. Viure com a estudiant és diferent, i viure-la com a treballador és diferent.
Què és el que més te va xocar, la manera de viure dels japonesos?
Has d'estar amb una mentalitat dedicada en cos i ànima a la feina. I te pots trobar que també Colcapic te vulguin ser molt amables, i ho són, i molt cordials, però has de saber... hi ha una expressió que m'agrada molt, tant això està tant en japonès com en coreà, que és kukyoyomu, en japonès, que és llegir l'atmosfera, o nunchi, en coreà, que també és com tenir visió.
Tenir pipella.
Sí, això vol dir que
intuïs
tu...
estat d'ànim i...
Intuïs context comunicatiu. Mm. Quan te diuen qualque cosa, tu que t'ho diuen amb molt bones maneres, però t'estan rebutjant una proposta, o saps que allò no passarà mai. És a dir, ai, do, vine a casa meva un dia, podem dinar junts i tal. Això... potser no passarà mai. I no t'ho prenguis malament, és simplement una manera. És com quan...
Però això també ho fem al mallorquins, ja molt veurem.
I tant, i a Catalunya...
Ja molt veurem i no molt veurem.
Exacte. Sí, ai, xerram, ja,
xerram pres. Coses, te diré coses, i no te diràs res mai.
Sí, te quedes allà japonesos. Esperant a cortar, de vora el telèfon.
Això també ho feim nosaltres.
Sí, o quan sí. Com va bé? En realitat no li importa, sí, a la gent... Però t'ho demana perquè són cordials.
Això és igual que aquí, no canvia. Va bé, bé, va. Jo no, tu t'has trobat alguna vegada que te diuen com estàs, Nacho? I tu, en comptes de dir bé, o tu demanar-ho... que te diguin...
Idò, mira, m'ha passat
tot,
això...
I de tot és una merda i tal, no sé què... No, tim, va, bé, 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 va, i ja està. Ningú
això
vol...
també passa al món anglosaxó, eh? Quan te demanen com estàs, sempre tothom diu que bé,
tu,
però...
És vera, a tothom resulta que li va bé, ningú te diu malament. Si sí. Dius malament, hi ha una reacció, dius, què ha passat?
I
jo ho he provat de fer, i és molt divertit, també, eh?
Perquè veus sa cara, sa reacció.
Sí, l'altre diu, se queda com a teat.
Quin tostó ara me fotrà aquest.
Exacte. Idò, no, que si has demanat.
Això és un risc, no? Sí, idò, passa això. Això vol dir que hi ha maneres que tenen de reaccionar. Mm-hmm. No t'ho prenguis malament, és simplement com ho fan ells. Ni millor ni pitjor, ja està. Has d'aprendre.
Són tancats, els japonesos, en el sentit que és difícil que perquè tu ets una persona, un personatge l'any 2001, ja eres una persona molt exòtica.
Sí. Me va passar, diguem, més coses més exòtiques a Corea del Sud, perquè no estaven tan avasats a veure estrangers. I me passava molt.
Com va ser aquest impacte?
Idò, anava al mercat i me tocaven els braços, perquè tenien molt de pèl, en comparació amb ells.
Te tocaven?
Sí. I és molt curiós.
I sense permís?
Sí, sí, els coreans toquen més, els japonesos mai. Tenen això que tenen com de un respecte en l'espai. I
els coreans són més atrevits en aquest sentit?
Sí, els coreans són una barreja molt curiosa, perquè hem de pensar que van estar dominats...
També parla coreà, de fet és professor de coreà. De tot això que estem parlant, però és que aquest senyor xerra cada un d'aquests idiomes i després vull que mos diguis qualque cosa així o lo mateix en diferents idiomes perquè vegeu que això, o escolteu, que això és ben vera, 9 idiomes, quasi res.
Que no m'ho inventa.
Que no s'ho inventa, sí. Grec, quins són els idiomes que parles? Català, castellà, anglès?
Sí, grec, anglès. Alemany un poc, però no. El vaig estudiar, vaig fer fins B1, però sincerament no. Els meus idiomes de feina... quan jo feia d'intèrpret, traducció d'intèrpret, eren català, castellà, anglès, japonès, xinès, coreà, grec. I després he estudiat rus i també alemany. I he de dir també que vaig estudiar uns anys àrab i també m'ha fascinat molt, moltíssim. Una cosa meravellosa. O sigui que jo convido tothom a aprendre idiomes. No m'ho cansaré mai de dir-ho. Però, sobretot, intentau no fer llistes de paraules per memoritzar. Heu de viure l'idioma. El truc està en intentar pensar, i quan ja agafis un poc aquest tren, ja incorporaràs altre vocabulari. El que no pots fer és tot un vocabulari de avui veurem llista de, jo què sé, de fruites, i totes fruites i verdures. No serveix per res. Tu has d'anar aprenent a poc a poc. Que avui aprens només 4 paraules? 4. Però demà n'afegeixes 4 més. Ja s'han en 8 en 2 dies.
Saps que ets un privilegiat?
Jo crec que sí, i tinc molta sort, estic tan agraït. Cada dia, quan vaig a dormir, pens, me podria de morir avui mateix? Sí, perquè estic molt content amb el que he fet, i també amb dificultats, que també tinc dies dolents, tinc dies de mal humor, tinc dies que no m'han sortit les coses, i tinc dies que, bueno, m'han fotut seguits. <També saps?
laughs> Tu penses en català? O hi ha moments que penses en xines?
Mira, me van fer aquesta pregunta fa molt poc. Un company meu de feina, que és alumne meu, me va dir... tu quan comptes... Va dir, tu en què comptes? I vas dir, mira, jo compto en xines, perquè és molt més curt.
Sa mare que te va parir.
Sí, és més curt, és monosíl·laba, o sigui, monosil·làbic. Per tant, jo no he de fer, per exemple... si digués... Quatre és bisíl·lab, no? La paraula bisíl·laba. Quatre. Però en xinès és ts, ja està.
O sigui, m'ho anem ara a dinar, som 10 persones. Quan surt per cap? I te pot sortir en veu alta sense bola perquè tu estàs pensant en tu mateix. Quants saps en faig?
Lio, pas, dos, quatre, sis... M'ha surt automàticament.
I és cambrer, Filipa.
Sí, perquè si és en un restaurant xinès, a vegades se queden pensant... aquest, de quina zona és de la Xina, o, a més, pels meus ulls se nota, evidentment, i també perquè tothom té accent, tothom té... Però a la Xina no, passes un poc més desapercebut perquè hi ha més de 50 ètnies diferents. Per tant, a la Xina és com, tu ja eres xinès? Perfecte, mos comunicarem molt bé. I no importa d'on vens, quina ètnia tens, si de quina província vens, mos podem comunicar, ja va bé. Saps? I això és el que m'agrada molt, que me sent com un mes d'allà, quan estic, per exemple, en un restaurant. Sí que fan la primera... Així, de bones a primeres ja se sorprenen, perquè la meva cara...
És occidental.
Evidentment. Per tant, però això està molt bé, també. I és molt curiós, però quan estàs xerrant amb ells, que al final la conversa flueix i ho donen per fet, que xerra xinès ja.
El teu home és anglès?
Sí. És de Birmingham, i jo li dic als Peaky Blinders, a la meva família, que són d'aquella zona, i la veritat és que molt bé. He descobert, dins del món de l'anglès, diferències dialectals molt, 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 però enormes, i m'ha sorprès molt. I el que m'ha fet moltes vegades, ell m'ha diu que quan he estat xerrant amb gent amb diferents idiomes, perquè jo xer moltes vegades dormint i xer en diferents idiomes, i ell ja sap...
Quina por, no?, si no te coneixen.
Sí, perquè saps què me va passar?
Ah, pensaran que estàs posa ahir.
Jo estava compartint pis a Barcelona.
A veure.
I, clar, cada nit, quan jo tornava de la universitat, jo el que estava fent era practicar. I amb qui podia practicar? Amb el mirall. I mirava i deia, com poses a boca per poder fer les entonacions tal qual. Però què va passar? Que un dels meus companys d'allà a Barcelona es va aixecar per anar al lavabo a meitat de la nit i sentia que estava xerrant. I va pensar, hòstia, Nacho, tio...
4 de la matí, què passa?
Sí, o no sé, a les 3, suposa tu. I ja no són hores d'estar practicant xinès ni res. I ja sabien qui, si era xinès o japonès o coreà, tal. Obres la porta i, sorpresa, llums tancades. És que estava somiant. I m'ha dit, tu vas somiar... has estat somiant que serà xinès? I normalment me'n recordes somnis, no de tots, però...
Aquest dia no te'n recordaves.
Sí, que me'n recordava. Dic, sí, estava xerrant en xinès, però això me passa perquè potser vaig passar un dia, o he estat, quan feia d'intèrpret, vaig estar hores interpretant en xinès o interpretant, que vos convid a fer un exercici mental de traduir d'un idioma a un altre i utilitzar idiomes que no siguin el vostre matern, Tela, que traduiria del xinès al japonès, o del japonès al coreà, o del xinès a l'anglès.
Això ja és molt...
I me passava hores sense xerrar els meus propis idiomes, idiomes maternes. Què me passa? Amb el meu marit potser puc estar tranquil·lament hores i no xerra ni en català ni en castellà.
Ell no xerra castellà, per cert.
Ell xerra un poc. Sí, però ara ja comença...
S'està mullant.
S'està mullant més i comença a tenir problemes. Ja no el puc criticar.
Ai, clar, o sigui, aquest moment de relació de parella on hi ha una discussió i tu aquí sí que en català... Perquè tires des català o des castellà quan xerres amb ell i quan no xerrau en anglès? O sempre xerrau en anglès?
Xerrau en anglès gairebé sempre.
90%.
90%, però sí que és cert que si volem que ningú no entengui el que estem dient a Regne Unit, en castellà, i sí que si anem, per exemple, a Cap de Pera, que hi anem molt, sí que xerra bon dia, gràcies.
Però això és molt de parella, m'ha agradat això, és a dir, vol anar al Regne Unit, no? A casa seva o en el seu entorn, diguem, i hi ha un moment donat que està a una casa i hi ha cunyats, no sé, m'estic inventant ara, o amics en comú, seus, que ja potser ja són teus o
coses. I estic dient, quin pesat, marxant d'aquí.
I li dius en català o en castellà?
En castellà.
En castellà.
Sí.
I ell te diu, sí, tio, o vale.
Sí, sí, entiendo, entiendo.
Entiendo.
Sí, sí, entiendo. I ja està, pobret meu, sí.
Clar, entiendo. I allà així se queden una mica en fora de joc, no?
Sí, però ell s'adapta. I a poc ell m'ha dit, mira, de moment dona'm temps a que jo m'adapti a aprendre més castellà i tal, i jo ara ja aprendré més català i ara... Bé, va fent coses com això, gràcies, adeu, i coses d'aquestes, que sap.
T'agradaria mantenir una conversa amb ella en el teu idioma natal, en català?
Sí, m'agradaria moltíssim, però no sé si això serà...
Deu ser molt atractiu, també, no? O sigui, aquesta possibilitat de poder xerrar amb la teva... Però és complicat, no, per ell?
Pensa que hi ha moltes cultures, sobretot com països com Regne Unit, i això ve de part històrica, intentaven sempre com un poc imposar el seu idioma. De manera que era com els altres qui s'adaptaven, no?, a la nova situació. I això també duia que no tinguessin aquesta, diguem, no facilitat, però predisposició a xerrar altres idiomes. No passa això a molts països del continent africà, on conviuen potser 6 idiomes en un mateix país i un, això que s'anomena una harmonia lingüística. Tu xerres en un idioma i jo xerraré en un altre, però ens entenem perfectament.
Això passa aquí...
Perfectament.
A les Illes Balears passa molt. El que passa és que tenim el costum, tu te'n vas a un poble... Val? I només que te sentin un mallorquí que no és un mallorquí de poble,
va passar molt,
te xerren en castellà i tu dius, per què m'ha canviat l'idioma? Però en qualsevol cas, aquesta
continua, perquè
perquè vos enteneu, si dues persones s'entenen, un xerra en castellà i un xerra en mallorquí, i allò m'ha passat també en el carrer, fas preguntes i jo demano en mallorquí, si jo sé que aquesta persona m'entén encara que no el xerri, que me contesti en castellà.
Cadascú ha de xerrar el que més li agradi. Mentre sigui un idioma que es xerra aquí, perfecte, cap problema. I jo és el que feia.
Però, per exemple, si tu xerres amb un japonès, i tu que controles més, xines o japonès, això de xerrar? Igual, ja.
Igual.
És que és molt repel·lent.
Gràcies. Clar, que amable, quina bona persona que tinc aquí al meu cul de vora.
Sí, no, en el bon sentit, és un piropo. És un piropo perquè vas molt sobrat, no?
No, sobrat no, és simplement que m'he adaptat, he intentat saber com reaccionar en situacions comunicatives determinades, sí. I he estat xerrant amb gent i he dit, perquè jo no ho sé tot en japonès, ni ho sé tot en xinès, no som diccionaris amb potes. Som gent que intentam, en el meu cas, ensenyar un idioma, d'acord? Però quan jo estava fent de traductor intèrpret, jo no és que te posin allà i comença a interpretar. Tu t'has de preparar. És com, a tu vens aquí i ja tens el programa fet? No. Tu hi ha una feina, fins i tot de recerca prèvia, que tu has de fer. I és el que feia. I en el meu cas, quan he de xerrar japonès, si hi ha segons quins temes, sí que és cert que ja puc trobar que m'acosti més xerrar, jo què sé, de biologia, o potser t'aixerraré de, no sé, de zoologia. Per què? Perquè m'ha agradat i és un tema que jo he desenvolupat i sé molt més vocabulari. O sé més vocabulari de tema de mecànica, perquè jo feia intèrpret amb mecànics de marques d'aquestes d'automòbils japonesos. Però de xinès, per exemple, te puc explicar més de coses d'història, perquè és el que jo he après, és part de la meva vida. O sigui que depèn del que tu hagis viscut. Per tant, desenvolupes un vocabulari d'una manera o una altra.
Són les 11:44 minuts, hem de fer una petita aturada i continuem aquí a La Gran Vida amb en Nacho Pérez, un senyor, un jove, que parla...
Gràcies.
No ho digues.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Diumenge a les 12, Esports 3 en joc. Segueix amb nosaltres i en directe el futbol de segona federació i el de primera amb el partit Cartagena-Udeivissa. I en acabar futbol de primera divisió des de Vallecas, Rayo Vallecano-Reial Mallorca. Amb l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes, Esports 3 en joc. Tibetra Ràdio, passió pel futbol balear.
Entre tu i jo.
Secret. Anem-la a agafar, la bola de drac. Entre tots els misteris on és divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar. Creuar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura començada.
Estàvem escoltant la versió en català de Bola de Drac, així com varen créixer aquí a Ses Balears, mirant TV3. No conec ningú que no mirés Bola de Drac i aquesta sèrie de Goku. Nacho Pérez, se la sap en japonès. No te demanaré que cantis, però la podries fer una mica traduir? O bé?
Està molt ben traduïda, he de dir. Sí? Eh? Sí, ah, perquè quan bé. Comença això de anem-la a buscar, diu Sagasose, que vol dir anem-la a buscar o a cercar, i Dragon Ball és Bola de Drac, però és molt curiós perquè Dragon ve de l'anglès Dragon i Ball ve de Ball, Dragon Ball.
Per exemple, aquest inici de anem a buscar sí. la bola de drac seria...
És Saga Sose, Dragon Ball. Sí.
És bel.
És com quan jo me veia això, Heidi, tot això, sí. La cançó d'aquesta de... que tothom diu, ah, aquesta que diu de Moshimo, tal, na?
És... Arito, oniria... No, què que diu? No.
Es diu Moshimo. Chisana.
Això.
I es vol dir, simplement, la cançó estàs dient, si deixes oberta la porta de la cabanya, veuràs sortir corrent la cabra. Punto. Ja està. I aquesta és la cançó. T'acabes de matar un mite ara mateix. Quina cara que fas.
Sí, ara clar. Clar, abuelito i aquell, sí. Nacho, anem a xerrar una mica del món. Del mm-hmm. món. Tu com veus aquest món en tot el que està passant d'aquest inici de 2026? I si vols, d'aquest personatge, no? D'en Donald Trump, que està prenent decisions i per si immensa majoria... o bueno, per si menys majoria no, per molta gent encertades, necessàries, com era la detenció de Maduro, president de Venezuela. Com has viscut aquesta crisi internacional que va explotar ara, mai millor dit, fa 8 dies? Com la veus? I si t'esperaves una detenció de Maduro?
M'esperava una intervenció, però no que a aquesta a gran escala, sinó me l'esperava un poc més com frenar amb els vaixells, tot allò que sortia. Ja, com t'he dit abans, a l'inici, no? Situació geopolítica que ja relacionada no només amb Xina o Japó, però Venezuela, Rússia, Groenlàndia, tot això, és una situació molt convulsa i, de fet, s'ha de veure que hi ha no només uns factors que determinen cap a quina... cap a on anem en situació de política, o sobretot més que res pels dobbers, eh? Perquè jo crec que no hem d'oblidar que en Trump és un agent que se dedica a fer negocis. És president dels Estats Units, d'acord, però ell sobretot és una persona que negocia, però negocia a cap a ell, pel seu benefici. És un poc com un bully, no?, d'escola. És aquests que intenta com dur-se sempre a la seva. I jo crec que ara aquestes amenaces constants, no només a Groenlàndia, ja ha passat ara amb la situació de Venezuela, que hem de tenir en consideració o tenir en compte que dins del panorama internacional ha infringit unes lleis. D'acord, i tothom està d'acord i no podran negar que Maduro, com a president de Venezuela, sent un dictador, evidentment, ja jo crec que ja veia que amb aquestes darreres eleccions ja havia tingut una situació molt delicada i molt probablement no crec que hagués guanyat les eleccions, i això va ser per ell com un senyal que qualque cosa no funcionava dins del seu govern, i això era una bomba de rellotgeria, i el Trump s'ha adelantat, però jo crec que aquí hi ha qualque cosa que em fa una miqueta de mala olor. Jo crec que el Maduro ha arribat a un acord. I això és
comentava Txell Huerta, l'expresidenta del Parlament, aquí a les Balears, a la tertúlia Cantenguda, que això era un muntatge que estava planificat per interessos d'obtenir cadascú un benefici.
Sí, li han fet una oferta i ella ha dit que sí. I en realitat no ens hem d'enganyar, però qui realment controla el país... sa part, tota la xarxa militar, dels militars són els qui tenen aquest control. Ara bé, d'altra banda, amb el panorama que hi ha de Groenlàndia, això ja és una cosa, perquè està afectant a l'OTAN. O sigui, aquest acord que tenim dins de l'Atlàntic, això quina repercussió tindrà? De fet, ja ho està tenint. S'està generant una por, perquè tampoc no és un... O sigui, no és una zona que estigui molt poblada, però és realment rica en petroli. Només vol això, no li importa res més.
I com veus, en aquest cas, la figura d'un país com la Xina envers el que està fent en Donald Trump? Tampoc estic escoltant massa reaccions per part de la Xina. I dic la Xina perquè, per exemple, en el cas de Groenlàndia, en Donald Trump justifica que si no són ells els que entren per fer-se en Groenlàndia, qui plantarà una bandera russa o xina són els altres, i ells volen evitar això, volen ser els primers.
És típic de les polítiques extremistes que volen generar por i volen generar com un terror, un pànic a qualsevol societat, ja sigui occidental o de països de l'Àsia. El paper que té la Xina és el següent. De moment observa com una mena de... Sí, és com un espectador i està mirant a mi com s'està col·locant totes les peces dins del taulell. Si us fixeu, durant tots aquests conflictes que hi ha hagut, fins i tot amb Rússia i Ucraïna, o també fins i tot a part de Palestina, ha estat com tractant, però sense ficar-s'hi massa. Ells ja tenen força problemes, i el que volen ser és com un factor independent que no s'hi vol ficar massa. Però la Xina el que no farà mai és envair cap país, perquè saben que qualsevol altres països tindran el motiu perfecte per poder atacar la Xina. Per tant, a ells no els interessa. Els xinesos s'ho fan tots i s'ho maneguen tot. I és el que han fet durant tot aquest temps.
En quin moment pot haver una reacció de la Xina?
En el moment en què, per exemple, si volen fer maniobres cap a Sia, Taiwan, si Estats Units, perquè està com protegida pels Estats Units, si hi ha interferències en aquest aspecte. Però és molt complex, perquè de moment, si ningú no toca res, ara Taiwan, que cada vegada està deixant de tenir més reconeixement internacional com a nació, jo crec que d'aquí poc serà absorbida per la Xina República Popular.
Creus que Trump li té molt de respecte a la Xina?
Sí, perquè saben que ja no és la Xina de Mao.
Bromes com que se fa, se can...